6 minuts que passen de les 11 del matí, de les 6 de la tarda. Les properes setmanes presenciarem com els mitjans de comunicació ens fem ressò doncs, del 100 aniversari de la Revolució d'Octubre, que tingué lloc a Rússia l'any 1917. Bé, hauríem de fer una correcció, que és que la revolució va tenir lloc a l'octubre segons el calendari que en aquell moment s'utilitzava a Rússia. En el nostre calendari, doncs, aquests fets tingueren lloc el 7 de novembre, un poc després. Bé, volem xerrar d'aquesta revolució d'octubre amb en Llibert Ferri. Ja ho sabeu, fou periodista de TV3 entre el 1987 i 2007, quan fou enviat especial a l'Europa Central i Oriental i també a l'antiga Unió Soviètica. Ell va ser testimoni directe del procés de perestroika i de l'esfondrament dels països comunistes i també és autor de diversos reportatges sobre la realitat postcomunista, tant al programa 30 Minuts, com per exemple el documental històric d'Operació Nicolai, que desvetlla doncs, el cas de l'assassinat del líder marxista català Andreu Nin a mans de la policia soviètica. A més, també s'ha submergit en els arxius de Moscou, tot plegat doncs, becat pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals. També és columnista de El Temps i del diari Ara. Llibert Ferri, benvingut de nou a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
A veure, 100 anys és bé, un bon temps per agafar perspectiva sobre els esdeveniments. Com hem d'entendre a dia d'avui, al segle XXI, aquesta revolució de l'any 1917, que val la pena recordar també que no va ser la que va fer fora el tsar, diguem-ne?
No, bueno, és que quan parlem de la revolució d'octubre, que com tu molt més estic molt bé, va ser el novembre, estem parlant d'una revolució perquè la historiografia, les mitificacions de la historiografia, de certa historiografia, li ha penjat l'etiqueta de revolució. Però l'autèntica revolució va ser la que es va produir el mes de març a Rússia. Era el febrer, també pel mateix diferència de calendari entre el calendari julià, que és el que hi havia a Rússia, i el gregorià, que era el que hi havia a Occident. Mm. La revolució autèntica és la revolució que enderroca el tsar, és la revolució que remou tot el país, fa que la gent surti al carrer, fa que la gent es retiri del front, perquè en el front estaven els alemanys que estaven, a més, matant a moltíssima gent. Vull dir, l'exèrcit rus lluitava amb unes armes d'alguna manera molt rudimentàries. S'estava produint una autèntica matança, havia fam, havia gent que havia de fugir dels pobles, s'estava produint una autèntica matança que s'afegia a les matances que ja s'havien hagut, que hi havien hagut en aquell país pràcticament durant tot el segle XX. L'any 1900 hi havia hagut una revolució que va tenir un cert èxit, però que va costar centenars de morts. L'esclavisme a Rússia, vull dir el règim esclavista en diferents formats, va ser abolit l'any 1868, per tant no havien passat tants anys. O sigui, aquell era un immens país, era un immens imperi amb multitud de sers humans que necessitaven els mínims de llibertat per viure. La majoria eren pagesos, eren camperols, que vivien d'alguna manera oprimits pels seus propis terratinents. I el que s'havia anat formant eren nuclis de treballadors industrialització a grans ciutats com Moscou i com Sant Petersburg i altres, però molt poques. I és aquests nuclis de Sant Petersburg, de Moscou, els que creien els grups més, diguem-ne, més radicals, més avançats, són els grups del partit bolxevic, de Lenin, que són els que al mes d'octubre, el mes d'octubre, de novembre del 1917, prenen el poder al govern revolucionari que hi havia. S'havia format un govern provisional, un govern d'alguna manera de majoria liberal i social revolucionària, el que avui diríem aquí socialdemòcrata, sí. I els hi prenen el poder. Aleshores, és una revolució, en la historiografia ha anat dient és una revolució, sí i no, és un cop d'estat. És un un cop d'estat, perquè a més hem de tenir en compte després una cosa. Es fan unes eleccions constituents al cap d'unes setmanes, al mes de desembre ja del 2017. Mm. Lenin, que ja era líder del país, les fa perquè les havia promès, estava en el seu programa i no té més remei. I Lenin es pensa que les guanyarà i no les guanya. Vull dir, els bolxevics obtenen només el 25% dels vots i dels escons. La immensa majoria vota el Partit Social Revolucionari i els menxevics, que són els socialdemòcrates, però la immensa majoria a nivell del 70% de la població, gairebé. Això no respecta, i per tant s'envia la Guàrdia Roja, com aquí s'envies amb un, per exemple, el Tejero, no? Utilitzo d'alguna manera una imatge fàcil perquè es pugui entendre, i dissol l'Assemblea Constituent. I aleshores aquell procés constituent tan esperançador per tota aquella gent, que pràcticament suposa això, un 70, un 60 i escaig 70% de la població, se'n van no res. Comença la Guerra Civil, que a més és una guerra civil que es veu d'alguna manera intensificada per les intervencions internacionals, perquè clar, aquí hi ha uns poders internacionals que no volen que de cap manera guanyi l'opció bolxevic. Ja la revolució russa primera ja no els hi feia gràcia, o sigui que la segona encara menys, i aleshores el que comencen a estendre és la idea del por, de la por al perill bolxevic. I fet una mica el resum, no?, del que és la idea de la revolució o no revolució d'octubre.
Clar, ara tu ens exposaves el teu punt de vista al respecte de que més que una revolució en si, doncs era un cop d'estat, però en canvi és veritat que la historiografia ens ha venut aquests successos històrics com una revolució, no?, perquè va suposar un canvi radical en l'ordre social, econòmic i polític d'un país concret, un model alternatiu, no? Això sí que va ser revolucionari en si, no?
És un capgirament indubtablement del model econòmic, és un capgirament a vegades molt teòric de les relacions socials, de llibertats que no s'arribaran a produir mai, vull dir, la llibertat, per exemple, de la dona, l'amor lliure, no s'arribarà a materialitzar mai, canvis en les relacions socials al camp, sí, hi ha un repartiment de terres al començament, però bé, el repartiment de terres que volien els esseristes, d'alguna manera els socialdemòcrates, per entendre's, era un repartiment de terres de la terra pel qui la treballa, i en canvi el que fa el partit bolxevic, el que fa Lenin, és una nacionalització i col·lectivització del camp, en la qual cosa el pagès, el camperol, passa de ser esclau de l'amo, no?, del terratinent, passa a ser funcionari, que ha d'obeir a altres funcionaris, no? Això és revolucionari. Jo amb la qüestió dels mites de la revolució, la millor manera per arribar a una conclusió és arribar als anys de la perestroika i al final, no? Arribar de l'any 85, 1985, al 1991, quan s'enfonsa la Unió Soviètica. Allò, i això ho vaig viure en directe, això ja no ho he llegit. Ens dona la mesura en què allò, de com va acabar allò. Allò, veritablement, si hagués sigut una revolució, hagués passat tot l'altre, jo diria que no. S'haguessin mantingut. Almenys alguns elements de canvis social, de relacions socials, inclús interpersonals, en manera d'entendre la vida. Amb una cosa com era un imperi com el rus, que era una presó de pobles, doncs l'alliberament dels pobles, d'aquests pobles no en va estar cap alliberat. Vull dir, encara tenim els problemes ara, tenim el problema Ucraïna amb l'annexió de Crimea i amb l'ocupació del Donbass, tenim el problema que va haver a l'agost del 2008 amb l'ocupació d'una part de Geòrgia, per part de Rússia. Això denota coses, no? Denota que allò que es volia fer no es va arribar a fer. En tot cas, va servir per fer por durant molts anys a les forces capitalistes, però en el moment en què el procés aquell entra en l'última i definitiva crisi, que és a partir de la perestroika i a partir de la caiguda del mur de Berlín, quan s'enfonsa, vull dir, hi ha un historiador marxista, poc sospitós de persona sectària, que era l'Eric Hobsbawm, que ja va morir fa 2 o 3 anys, un historiador marxista britànic, que va escriure un article que es deia Adeu a tot això. amb aquest adéu a tot això, es referia a això, a això que teníem, es referia a l'estat del benestar, es referia a les conquestes socials, d'alguna manera, de caire keynesià socialdemòcrata que s'havien aconseguit durant les últimes dècades. Per què? Perquè ja no hi havia por, perquè l'enemic que feia por hi havia desaparegut per sempre. A més, s'havia escenificat, hi havia una cosa molt important, que s'havia escenificat la rendició final, s'havia escenificat la derrota, va haver una escenificació de la derrota de la Unió Soviètica, i que això donava pas, doncs, a una etapa, al que va dir Francis Fukuyama, que després ho va rectificar amb els anys, no? Al final de la història, s'ha acabat, és barra lliure, aquí ja manarà per sempre el capitalisme i el liberalisme com a en diferents formats, com a ideologia de la democràcia. Això no ha passat, tampoc. Vull dir.
Home, Llibert, i es dona llavors la situació que la Unió Soviètica va ser més beneficiosa pels treballadors capitalistes que no pels propis treballadors que tenia dins del seu propi territori.
Indubtablement. La por a la Unió Soviètica, la por durant, per exemple, la crisi que succeeix al crac del 29, la Gran Depressió, sí, dels anys 30, és la que posa en marxa mecanismes, d'alguna manera, de control, no? De control i de redistribució millor dels guanys. Vull dir, sobretot als Estats Units, a Europa ens vam ensorrar amb la guerra, no? Però va començar als Estats Units a aplicar les teories de John Maynard Keynes. Indubtablement, el keynesianisme no és altra cosa que distribuir els mínims de justícia a la gran prole, el proletariat. Sí. Ara ja no n'hi ha de proletariat, ara el que hi ha és precariat. Prole, de proletariat ve que naixia molta la prole, naixia molta gent que clar, inclús les famílies havien de tenir fills per assegurar-se el sostén quan la gent era gran, es feia gran, perquè no hi havia jubilació, no hi havia res, ni hi havia, era una misèria. El proletariat, i ara és el precariat. Doncs la manera, d'alguna manera, de donar esperança al proletariat va ser a través de les mesures, d'alguna manera, de control del capital, un cert control, no? Una certa regulació dels moviments del financer i del capital que va tirar endavant John Maynard Keynes. Per tant, això, indubtablement, que això dona... Va ser més beneficiós pels treballadors occidentals que no pas pel mateix proletariat que estava sota el règim comunista.
Abans que parlaves dels mites soviètics, pot ser que en els darrers anys estiguem vivint un procés de, no sé com dir-ho, de restitució d'aquests mites soviètics, Stalin, Lenin, etc.
Totalment. Entre altres coses perquè... El règim de Putin a Rússia és una barreja de la idea imperial del zarisme, però també de la idea imperial de l'estalinisme, no?
Quina barreja, no? Caram.
Sí, és així, no? Per exemple, hi ha unes últimes declaracions de Lenin bastant importants, que van ser el gener de l'any passat, el gener del 2016, que es carregava tota l'obra de Lenin perquè deia que la revolució havia estat un capgirament i que, per tant, havia provocat un daltabaix amb l'economia, amb les relacions socials, amb les relacions econòmiques i tal, però que, en canvi, reivindicava la figura de Stalin perquè havia sigut el gran pare de la pàtria, que no només havia posat ordre a aquell desgavell i havia fet les grans obres d'alguna manera urbanístiques, hidràuliques, havia industrialitzat el país, havia fet els plans quinquenals, sinó que a més havia sigut el gran pare de la pàtria que havia vençut el feixisme alemany. I clar, vull dir, la figura de Stalin està sent reivindicada per tota, o sigui, sota el putinisme, vull dir, estan sortint estàtues de Stalin a molts pobles.
Com es viu a Rússia aquesta commemoració del 100 aniversari de la Revolució d'Octubre del 17?
La posició oficial és, no, és la que t'acabo de dir, no parla massa del mite de la revolució com a tal, no parla massa de la ni de la dictadura del proletariat, ni del repartiment, ni del repartiment de les terres, entre altres coses, perquè la reforma agrària, encara ben dia, actualment amb el règim de Putin no s'ha fet, no es va fer ni quan la perestroika, ni quan Yeltsin, ni ara quan Putin. Hi ha 400 milions d'hectàrees que encara estan per dir què fem amb això.
Que són encara de l'Estat, diguem-ne.
Són de l'Estat, encara. Sí, aquella col·lectivització, aquella nacionalització i col·lectivització, que no va ser altra cosa que fer granges col·lectives i els calhós i els safhós i tal, que va fer el Lenin, això encara està en peus, perquè no saben què fer, perquè el problema és tan gros que tenen por que desmuntar, és com un trencaclosques, desmuntes una peça i et pot caure tot. I això encara està pendent. I per tant l'agricultura, hi ha coses importants, no? Vull dir, encara estem en moments en què l'agricultura russa encara no ha assolit els nivells de productivitat i d'eficàcia que de l'any 1913. 1913 va ser l'any anterior a la Primera Guerra Mundial. Clar, del 14 ja no es compta perquè és guerra, però després ja ve la revolució. Però és que han passat 100 anys i no hi ha hagut una recuperació de la, o sigui, del model productiu agrícola. No se'n sap què fer.
Bé, i amb tot això doncs tenim un president, Vladimir Putin. Darrerament se'n parla menys, suposo que és perquè estem molt entretinguts amb el coreà.
Sí.
Però bé, diguem-ne, ha tingut doncs oportunitats sobrades per demostrar doncs que vol que Rússia segueixi sent una potència líder i hegemònica doncs en aquesta banda de l'Europa Oriental i de l'Àsia.
Sí, bueno, aquesta és la... Vull dir, si d'alguna manera, abans ho deien, si d'alguna manera amb la commemoració dels 100 anys de la revolució, de les revolucions, o de la revolució i dels cops d'estat que van haver a Rússia, si d'alguna manera es farà alguna cosa, serà per esmentar la idea aquesta de la necessitat de refer l'imperi, de la necessitat de tornar a una grandesa imperial per part de la pàtria, o sigui, el discurs oficial serà aquest, fent sobresortir personatges, no tant de tant en tant, doncs la família Romanov com l'Stalin, no? Però el discurs, el relat que ara es diu, per exemple, per situar les commemoracions amb la història de 100 anys, aniran per aquí i no es tocaran, per exemple, el tema de les víctimes no es tocarà, ni de les víctimes de la revolució, ni de les víctimes de la guerra civil, ni de les víctimes del terror stalinià, ni de les víctimes de la Segona Guerra Mundial, la Gran Guerra Pàtria, que ells diuen, ni de les víctimes de la gran teràpia de xoc capitalista aplicada a partir de l'any 92. Vull dir, que va deixar amb la misèria a milions de persones, i van haver morts, vull dir, les Nacions Unides l'any 99 van comptabilitzar que havien mort 10 milions de persones per efectes de la violència, de les malalties, dels comportaments personals autodestructius, alcoholisme, suïcidis, 10 milions de persones, la majoria homes, que havien de constar a les estadístiques i que no hi constaven perquè havien mort abans d'hora.
Caram, ara que apuntaves doncs, del que es parlarà i del que no es parlarà a Rússia durant aquesta commemoració del 100 aniversari de la Revolució d'Octubre, estava recordant que quan van haver-hi les protestes aquelles contra la corrupció el primer trimestre d'enguany,
sí,
van haver-hi uns quants periodistes, segons va denunciar Reporters Sense Fronteres, que van acabar detinguts per haver doncs, expressat la seva opinió. Com està la llibertat de premsa a Rússia?
La llibertat de premsa doncs està molt i molt i molt i molt i molt malament. Vull dir, la llibertat de premsa pràcticament premsa que no estigui sota el control directe de l'Estat, via propietat de l'Estat o via oligarques que tenen d'alguna manera molt bona relació amb l'Estat, n'hi ha poquíssima. Doncs queda alguna emissora de ràdio, queda el diari, que bueno, que no és diari actualment, ja és bisetmanal, o sigui, surt dos cops a la setmana, que és Novaya Gazeta, el que treballava doncs la periodista Anna Polikovskaya, que bueno, que continuen en plan totalment resistencial i, a més, amb amenaces contínues. El que hi ha és això, no? El que hi ha és això. La prova és que, doncs mira, ara va haver una enquesta, un sondeig, sobre el Centre Rus d'Estudi de l'Opinió Pública, i t'estic parlant del 7 de setembre. Sí. Mira, ja ha donat la casualitat que el tinc a sobre de la taula. No l'havia preparat, eh? I diu que més del 80% dels russos aproven la gestió de Vladimir Putin. Això t'ho està dient un centre d'estudis de l'opinió, com si fos el CEO, sí, o el CIS, t'ho està dient indubtablement que ho poden inflar. Però és que l'únic privat, l'únic centre que encara funciona, que encara toleren, i jo crec que el toleren per tenir-lo allà com un florero, el centre Levada, que és l'únic centre privat que pot operar, perquè els altres no, perquè no pot operar cap altre i tal, centre Levada diu que bé, que potser no és un 80, però que és un 70.
Caram.
Sí, això t'ho diu tot.
Supos que sent ciutadà de rus i consumint els mitjans de comunicació aprovats prèviament per l'Estat, deu ser com un poc irresistible, doncs, no pensar que el millor que pot passar és que Vladimir Putin sigui el teu president, d'una part.
Sigui,
no?
Sigui el president, indubtablement, i és el que està preparant ara. Hi ha eleccions l'any que ve, el 2018, i aleshores, clar, vull dir, té tots els mitjans de comunicació. I per no només mitjans de comunicació, sinó que té un autèntic aparell de propaganda propi creat per ell, creat pels seus col·laboradors, que és l'agència Sputnik, que és el que té inclús molta influència a l'estranger, que és la cadena d'emissores de televisió, que és una autèntica cadena interlingüística, també en diferents llengües, també en difusió a l'estranger, que és Russia Today, i a partir d'aquí s'exporta, no? S'expandeix una idea de Rússia i de fortaleses que no és la real, tampoc, eh? Vull dir, Rússia té greus problemes.
Clar, inclús Rússia, tu deia, ara que ho dius, RT estan RT, a la nostra llengua, també, i a partir de Llatinoamèrica.
Totalment.
Al respecte d'això de la resistència a Rússia, clar, mitjans de comunicació controlats per l'Estat, però al final tenim internet, no? No, d'alguna manera no funciona aquesta comunicació entre ciutadans?
Funciona fins a cert punt. Això és el que se'n diu la primera Rússia, no? Vull dir, hi ha una sociòloga, o inclús diria hi ha un grup de sociòlogues que ho dic sociòlogues perquè la majoria són dones, que es dediquen a això, vull dir, és increïble, a Rússia, que parlen de la primera Rússia. La primera Rússia és la Rússia de les ciutats on el 20% de la població es creu ella mateixa que és classe mitjana. Haurien de veure però alguna cosa és, vull dir, és una cosa diferent, no? Ja no, possiblement no és una classe mitjana com la nostra, però hi ha una certa consciència de classe mitjana, i que són la gent que té molt, vull dir, que accedeix a internet i a les xarxes socials. Això aproximadament són entre un 35 milions, 40 milions de persones. Però és que Rússia en té molts més, no? Vull dir, és que Rússia en té 100 més. I aleshores hi ha la segona i la tercera i la quarta Rússia, vull dir, desperdigades per ciutats de 200.000, de 700.000 habitants, que encara viuen sota els paràmetres soviètics de malviure, de supervivència, i després tenim Sibèria i després tenim el Caucas. Per tant, aquesta Rússia, aquesta primera Rússia, que és la Rússia que semblava que anava, que podia, curiosament, aquesta primera Rússia és la que va fer la revolució bolxevic, o el cop bolxevic, no? La de les ciutats industrialitzades. Mm. Aquesta primera Rússia no és prou forta com per vèncer d'alguna manera el gran pes del règim putinista. No és prou forta i s'està veient.
Hem fet una mirada profunda cap a l'est, ajudats per en Llibert Ferri, periodista i especialista en Europa Oriental i en Rússia i l'Unió Soviètica. Llibert, moltíssimes gràcies una vegada més.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer, doncs, poder parlar d'aquestes coses, tenint en compte que han passat 100 anys, no? I que en 100 anys, sí, el món ha avançat, però no tant com ens hauria agradat a tots.
Una abraçada.
Una abraçada. Bon dia.